Els règims autoritaris acostumen a crear símbols del seu horror. Un dels del règim de l'Assad és la presó de Sednaya. Avui els nostres enviats especials hi han pogut entrar. Ens explicaran què hi han vist. Mentrestant, els nous homes forts del país intenten desmarcar-se d'aquelles atrocitats i demanen a la població que s'incorporin a les forces de seguretat. De seguida, doble connexió amb Síria, a Damasc i amb el Kurdistan perquè hi ha moviments a tots dos punts.
Catalunya nit.
També parlarem del País Valencià. La xifra de morts per la Dana avui ha pujat a 223 persones després que s'hagi trobat el cos d'un home a Paiporta. 6 setmanes després, queden 3 desapareguts. Dissabte, els militants d'Esquerra han d'escollir entre Junqueras i Godàs, que avui han debatut al matí de Catalunya Ràdio.
Jo no hi era quan va passar tot això, però he estat president del partit durant 13 anys.
No sóc responsable dels possibles abusos de confiança que en algun moment s'hagin pogut produir.
I avui us convidarem a fer un exercici aparentment senzill, mirar en profunditat la factura de la llum. Ja veureu que de seguida ens sorgiran dubtes. Per exemple, en algunes llars catalanes, la font de la llum que reben té més proporció de carbó que d'energies renovables. La banda barcelonina Dorian presenta a aquesta hora el seu últim disc a la sala Ras Matàs amb cançons com aquesta.
Una noche más, una noche más, bailando para que no duela. Dejarme llevar, hasta notar que el cuerpo vuela.
És una noche más, i una nit més ens visita el nostre especialista en cinema, l'Àlex Gorina, justament avui, que explicarem també que Solsona tornen a tenir cinema. Són les 10 i 2 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Alís.
Les noves autoritats sirianes fan una crida a la població perquè s'incorpori a les forces de seguretat, que volen renovar totalment i de manera ràpida com a primer pas per superar el règim de l'Assad. Els rebels islamistes insisteixen que volen establir un estat de dret i posar fi als centres de detenció del règim anterior denunciats per l'ONU per tortures. Mentrestant, al Kurdistan sirià, milers de persones busquen refugi fugint de l'avanç de les milícies pro-turques. Per explicar totes dues coses, tenim enviats especials a llocs que queden més que justificats. Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, a Damasc. Bona nit, Maria Alba.
Bona nit.
I en Jordi Brascó, a la ciutat de Raqqa, al nord-est de Síria. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Manel.
Maria Alba, vosaltres heu visitat un dels principals escenaris de les atrocitats del règim de l'Assad, la presó de Sednaya, tot un símbol aquests dies, a uns 25 quilòmetres de Damasc. Què us hi heu trobat?
Ens hem trobat moltes famílies desesperades, però al mateix temps esperançades que es pugui trobar algun supervivent més. Allà continuen treballant-hi per mirar de rescatar els presos que són a les cel·les inaccessibles que hi ha sota terra. Els martells pneumàtics operats per minaires treballen sense descans, però, com us dèiem, la desesperació s'apodera dels familiars dels presos. Els que van poder ser rescatats són, en molts casos, en hospitals. Un d'ells és en Suleiman, que té 68 anys, ha passat 4 anys a la presó i ara es debat entre la vida i la mort. El seu metge, quan li hem preguntat si creia que sobreviurà, ens deia això.
La seva situació, francament, és crítica. Això vol dir que si el traiem del coma, entrarà en xoc. Només si es recupera una mica tindrà alguna possibilitat i li podrem donar medicaments.
La infermera que l'atén va perdre dos familiars a Sednaya. El germà del Suleiman, que també va perdre un fill a la presó, espera i desespera al seu costat.
Doncs mentre a peu de carrer tenim totes aquestes històries, per sobre tenim les noves autoritats del país que intenten reorganitzar la gestió governamental i van prenent mesures. Quines són les últimes, Maria Alba?
La més important és que han congelat la Constitució, diuen que crearan un comitè d'experts per fer diferents esmenes i també han suspès les activitats del Parlament. A més, fa una estona se'ns ha comunicat que ja comencen a preparar controls a les fronteres on fins ara no hi tenien presència. És possible que a les pròximes hores ja s'hagi de posar un segell de les noves autoritats per poder entrar al territori sirià.
Molt bé, de moment vosaltres veu entrar sense problemes. Esperem que pugueu sortir també quan ho decidiu sense problemes. Ara anem més cap al nord. Jordi, quina és la situació a Raqqa, una de les principals ciutats del territori que controlen els kurds?
Doncs la veritat és que força tensa. Avui l'administració autònoma del nord-est sirià, que és de majoria kurda el que controla aquesta zona, ha decidit que tots els edificis governamentals dins del territori que controla havien d'hissar la nova bandera de Síria, que és aquesta que té una franja verda en lloc de la vermella. Un gest clar d'apropament a l'Organització d'Alliberament del Llevant, l'HTS, que és la força que va fer caure l'Assad i que ara mana a Síria. A Raqqa, ciutat de majoria àrab, però sota control de les forces kurdes, diverses persones han sortit al carrer a celebrar la mesura. Nosaltres mateixos, de fet, les hem vist passar mentre disparaven a l'aire, una manera de celebrar molt habitual aquí al Pròxim Orient. Però a la plaça Naïm, on s'han trobat, alguns trets no anaven dirigits al cel. Sentim aquests trets i els crits. Fonts locals parlen de com a mínim 2 morts i diversos ferits. Asseguren aquestes fonts que els trets provenien de les forces de seguretat kurdes que més tard han anunciat un toc de queda a través dels altaveus de les mesquites i ara els seus blindats patrullen per la ciutat sota el so d'alguns avions que ens asseguren que són dels Estats Units que sobrevolen la zona.
De moment el que observem aquests dies, Jordi, és que la caiguda de l'Assad ha donat força a les milícies pro-turques i això ha provocat desenes de milers de desplaçats. Vosaltres heu pogut parlar amb alguns d'ells. Quina situació viu aquesta gent, aquests desplaçats?
Sí, avui hem anat a 2 de les 80 escoles d'aquí de Raqqa on s'han repartit els 5.000 kurds que han fugit fins aquí en els últims 11 dies, 5.000 d'un total de 100.000, es calcula. La situació en aquests centres és límit. Els desplaçats dormen com poden al terra de les classes i s'organitzen cuinant en grans olles a l'espera de notícies, i és que l'Ajuntament de Raqqa els està preparant un campament amb tendes que permetrà que els nens d'entrada tornin a classe i que els desplaçats que continuen arribant a dia d'avui tinguin un refugi. Tots ells fugen de les milícies pro-turques, com deies. L'Esmaghan assegura que no tenen alternativa.
Maten, roben, violen, ja n'hi ha prou. Tothom ha patit molt. Ja n'hi ha prou. Trobeu-nos una solució, que ens deixin tornar a casa. Allà on anem, ens persegueixen i ens assetgen.
L'Esmaghan, el cert és que no exagera, i és que molts dels desplaçats que hem vist avui ja eren desplaçats des del 2018. En aquella ocasió també van haver de marxar per culpa de l'assetjament de les milícies pro-turques. L'Ibrahim explica aquesta fugida constant.
Vam anar d'Alep a Afrin, d'Afrin a Shaba. De Shaba hem vingut aquí i ara només Déu sap on anirem després. Estem cansats, hem patit molt.
Aquest èxode els ha acabat portant fins a una ciutat controlada pels seus, pels kurds, però a la vista de les tensions viscudes aquesta tarda, qui sap si els desplaçats no es veuran obligats a una tercera fugida.
Sí, el que veiem aquests dies és que hi ha cansament en general a tot arreu, però en alguns llocs hi ha també molta esperança, en d'altres, com era ara el cas, no tanta. Jordi Brascó, moltíssimes gràcies des de Raqqa.
Bona nit.
I Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Gràcies també des de Damasc. Bona nit als dos.
Bona nit.
Gairebé les 10 i 10. Ara anem cap a la borsa de Nova York. Avui ha arrencat sessió amb un visitant de molt de pes. Well, I think you're going to see some very good days ahead. A lot of it... És Donald Trump que feia sonar la campana que engega l'activitat, animat pels crits a favor dels Estats Units dels agents de borsa, rodejat pel bo i millor de Wall Street, com ara els consellers delegats dels gegants financers Goldman Sachs, Citigroup o de l'operadora de telefonia Verizon. Trump era a Nova York perquè la revista Time l'ha guardonat allà com a persona de l'any 2024. I en l'entrevista que ha aconseguit el mitjà arran del premi, ha avançat detalls reveladors del que prepara per al seu segon mandat, Xavier Vilà.
Sí, Trump ha suggerit que hi ha una relació entre la vacunació infantil i l'autisme, de manera que ha abraçat el debat obert sobre el tema pel seu pròxim secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., conegut per la seva militància contra les vacunes. Trump manté que la taxa d'autisme és a un nivell que mai ningú creia possible i diu que en vol trobar les causes. Time acompanya l'entrevista en un article en què verifica i corregeix aquesta resposta de Trump i publica que l'afirmació del magnat es remunta a un estudi de fa 30 anys refusat i desacreditat per la comunitat científica. Trump també assegura a l'entrevista que vol un tancament virtual del Departament d'Educació per retornar la competència als estats. Sosté que utilitzarà l'exèrcit per deportar immigrants i que construirà camps de detenció si fa falta. I manté que amnistiarà els acusats d'assaltar el Capitoli el gener del 2021, després d'estudiar cas per cas, un perdó que implementarà en els primers 9 minuts de ser a la Casa Blanca, segons paraules textuals.
I afegim encara un apunt de l'actualitat internacional, perquè demà al matí es preveu que es conegui finalment el nom del nou primer ministre o primera ministra de França. Així ho ha anunciat l'Elisi. El president del país, Emmanuel Macron, ha estirat tant com ha pogut els terminis per al nomenament del substitut de Michel Barnier, desallotjat del poder per una moció de censura. Això s'interpreta com un signe de les dificultats per poder pactar un nom després de les reunions de Macron amb els diferents partits, tret de l'extrema dreta i de l'esquerra de la França insubmisa. Entre les persones que sonen amb força per encapçalar el govern hi ha el centrista François Bayrou o el ministre de Defensa Sébastien Lecornu, que, de totes maneres, tampoc aconsegueixen un suport unànime de tots els partits.
Catalunya nit.
I aquí el Parlament ha tombat la moció de Junts i Esquerra Republicana que demanava revocar els acords de l'última Junta de Seguretat i impedir que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'incorporin al Servei Català d'Emergències 112. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit, Manel.
El vot en contra del PSC ha impedit que tirés endavant.
Sí, els socialistes han sumat els seus vots, els del PP i Vox, tot plegat 68 escons, contra els 61 dels grups que hi han votat a favor, Junts, Esquerra, la CUP i Aliança Catalana. Els comuns s'han abstingut. La moció denunciava que incorporar els cossos de seguretat estatals a les comunicacions del 112 i renunciar a la competència de seguretat dels Mossos a ports i aeroports és un retrocés en l'autogovern que cal revertir. Les diputades Anna Balsera i Janina Vella, d'Esquerra i Junts, respectivament, n'han fet la defensa.
I el que volem fer és defensar la policia integral de Catalunya davant de les ingerències il·legítimes del govern d'Espanya.
Que impliquen un retrocés en les competències, sí, és un retrocés, sobretot en els ports i aeroports.
I la rèplica més contundent ha vingut des de les files del PP català a través del diputat Pere Lluís Huguet.
Que no és cap cessió de competència, sobirania. És simplement modernitzar la relació entre cossos policials.
I si ahir el Parlament legislava per dificultar al màxim el projecte de Hard Rock al Camp de Tarragona, avui la cambra no l'ha donat per enterrat.
Així és, perquè s'ha aprovat una moció del PP que demana al govern de Salvador Illa que tiri endavant l'informe d'impacte ambiental i el pla director urbanístic del macroprojecte. L'abstenció del PSC ha propiciat l'aprovació, malgrat que ahir va decidir complir amb els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, i va votar a favor de no aplicar rebaixes fiscals al joc. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, diferenciava el macrocasino del macroprojecte turístic.
Per tant, nosaltres seguim compromesos en veure, no, com es troben solucions i per tenir projectes de mig i llarg termini que creïn ocupació a l'àmbit de Tarragona.
Declaracions del conseller al matí de Catalunya Ràdio.
Després de l'ultimàtum de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez amb la qüestió de confiança, el PSOE i Junts reprendran abans d'acabar l'any els contactes a Ginebra amb el mediador internacional, Jordi Corbalan.
La trobada suïssa es podria fer fins i tot abans que dimarts que ve la mesa del Congrés decideixi si tramita la petició de Junts perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Si el PSOE ho bloqueja, es tensarien encara més les relacions amb Junts. Escoltem el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres.
Què aniran? amb el Partit Popular i amb Vox, de debò. Jo el que espero de Junts és poder comptar amb una mirada d'ajudar el país.
Això no va de fotos. I acords es compleixen. Perfecte, no es compleixen, adeu.
Un acord pel traspàs de la gestió migratòria a la Generalitat podria donar aire al PSOE i Junts per començar a negociar els pressupostos de l'Estat.
I pel que fa a Esquerra Republicana, els candidats a presidir el partit, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, s'ho disputen tot en tres cara a cara en menys de 24 hores. El primer debat s'ha celebrat aquí, al matí de Catalunya Ràdio, a només dos dies de la votació final de dissabte, i Junqueras i Godàs s'han acusat mútuament d'haver jugat brut fins ara. L'ha seguit el nostre company, l'Albert Prat. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit. Els dos candidats han començat disposats a entendre's a partir de diumenge per remuntar el partit, però a mesura que ha avançat el debat han anat sortint els retrets.
Ens havíeu de ressar, company Junqueras. Jo no podia ser un líder per aquest partit. Això ho heu repetit 50.000 vegades, que heu menys tingut l'alternativa. No és una bona manera de recosir el partit.
Jo ara no faré aquí un llistat de tot el que s'ha arribat a dir sobre mi mateix o sobre molts dels meus companys i companyes. Sempre doncs, trobareu la mà estesa això... i una abraçada fraternal, és... sempre.
Però les abraçades fraternals es practiquen, no es declaren.
Els mals resultats de l'últim cicle electoral s'hi va afegir aquest estiu al cas dels cartells contra els Maragall, i Godàs ha acusat Junqueras d'haver-se desentès de tot plegat.
Jo no hi era quan va passar tot això. Però he estat president del partit durant 13 anys.
Jo sóc responsable de la confiança que he otorgat a alguns companys i companyes, o a tots els companys i companyes del partit, i al mateix temps no sóc responsable dels possibles abusos de confiança que en algun moment s'hagin pogut produir.
Fiscalitzar els acords amb els socialistes és un compromís compartit. Cadascú ha volgut ser més exigent que l'altre a l'hora de prometre aquesta revisió, i s'han tornat a enganxar pels dubtes sobre què va votar Junqueras a la consulta interna per la investidura d'Illa.
Hi havia moltes raons per votar que no en aquell acord d'investidura. Moltes. Crec que més clar, impossible.
Però vols votar sí o no?
Jo crec que queda clar el que vaig
no,
fer.
No, queda, no clar. Queda clar.
Demà, tercer i últim assalt, als matins de TV3, abans de la votació final de dissabte.
Passen dos minuts d'un quart d'onze, el Tribunal de Tolosa de Llenguadoc ha confirmat avui la sentència en primera instància del de Montpellier que prohibeix fer deliberacions als plens municipals de la Catalunya del Nord, primer en català, malgrat que siguin traduïdes al francès. Connectem des de Perpinyà amb Laura Bertran. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Una de les lectures positives que hem sentit que es podrien fer, Laura, és la porta oberta, que sembla que queda un canvi d'ordre, primer utilitzar el francès i després el català.
Sí, tot i que aquest fet ja s'havia aconseguit en primera instància. La diferència avui és que l'única referència de la decisió del Tribunal d'Apel·lació és l'article 2 de la Constitució francesa, el que diu que la llengua de la República és el francès. Els representants dels 5 municipis nord-catalans s'han reunit amb el president d'Òmnium, Xavier Antich, per valorar aquest nou revés de la justícia francesa i la continuïtat de la causa.
Esgotarem totes les vies que tenim a l'abast, evidentment també les legals, i si cal arribarem fins a Europa per defensar el dret a poder utilitzar sense discriminacions el català.
L'advocat dels municipis s'agafa a una de les frases de la sentència. Sentim Mateu Pons Serradell.
Diu per primera vegada, en totes les sentències que hi ha hagut a França, que l'article 75.1 de la Constitució no crec cap dret lingüístic a favor dels francesos que puguin parlar català, etc. Doncs vol dir que no hi ha reconeixement de cap dret lingüístic.
I com han reaccionat els alcaldes afectats?
S'han mostrat combatius. Sentim la baiessa dels banys, Maria Costa.
Els banys hem fet servir l'anglès i ara provarem amb altres idiomes, perquè això m'agrada molt. Ningú no diu res, ningú no protesta. Ho troben d'una modernitat absoluta de fer servir un altre idioma quan no és el català. Doncs tenim feina encara.
Tots 5 baies han decidit continuar la defensa dels seus drets davant del Consell d'Estat, el pas previ per poder anar després davant de la justícia europea.
Dues 223 víctimes mortals. És l'últim balanç actualitzat de les víctimes que ha deixat fins ara les inundacions que va provocar la Dana al País Valencià. La darrera l'han trobat avui al matí a Paiporta, 44 dies després dels aiguats. Tot plegat el mateix dia que familiars de les víctimes han entregat al Congrés dels Diputats més de 65.000 firmes per demanar una comissió d'investigació. Maria Costa.
Efectius de l'exèrcit han trobat el cos en un dels abocadors creat a les afores de Paiporta, on s'acumulaven objectes trobats al carrer i que es van fer malbé amb les inundacions. Tot i que la víctima ja s'ha sumat al balanç provisional, encara no s'ha confirmat que sigui una de les quatre persones desaparegudes que hi ha a hores d'ara. I és que s'està fent l'autòpsia del cos i també la identificació. Mentrestant, ciutadans que van perdre familiars a les inundacions han entregat al Congrés dels Diputats, com deien, més de 65.000 firmes que han recollit en només dues setmanes. Una d'elles és la Mary García, veïna de Catarroja, que va perdre el seu pare i s'ha presentat al Congrés vestida amb la granota i les botes encara plenes de fang.
Pedimos que se haga una investigación en profundidad, una investigación real. Necesitamos saber qué ha pasado con nuestras familias. ¿Por qué? ¿Por qué nadie nos alertó? ¿Y por qué a día de hoy seguimos así?
Segueixin així, diu, i sense rebre encara cap ajuda.
José Luis Ábalos ha assegurat davant del jutge que l'investiga pel cas Coldo que ni va cobrar comissions ni va formar part de cap trama corrupta quan era ministre de Transports. Qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez ha declarat aquest matí al Suprem de manera voluntària i s'ha compromès a aportar proves que desmuntin les acusacions de Víctor de Aldama a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
Ábalos ha entrat tranquil al jutjat i n'ha sortit 3 hores després convençut d'haver-ho explicat tot al jutge.
¿Qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar? ¿O qué
pues
ha podido...
todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero.
L'exministre ha negat haver cobrat cap comissió ni haver gaudit de xalets i pisos a canvi d'afavorir la trama que suposadament s'enriquia venent mascaretes a diversos ministeris. Segons fons presents a la declaració, ha fet responsable d'estos contractes el seu assessor Coldo García i s'ha desmarcat del cervell de la trama Víctor de Aldama.
No hubo ninguna comisiones. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo a entregar la documentación que acredita cuanto he dicho.
Però els investigadors sí que donen un paper important dins la trama a qui va ser home fort de Pedro Sánchez fins que el va cessar el 2021. Des del PP, Feijó insisteix que ho va fer per tapar el cas i Pilar Alegría respon que tan bon punt va saltar els mitjans van expulsar Ábalos.
Ustedes saben cómo actuó de manera tan tajante el Partido Socialista frente a esta cuestión.
Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas.
A principis de la setmana que ve declaren davant del jutge Víctor de Aldama i Coldo García.
Són pràcticament les 10 i 23 minuts. Ens queden moltes històries per explicar-vos. La primera, tornant de la publicitat, pot interessar especialment aquells que estigueu pagant hipoteca.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Ja de casa i apassionat, a la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat. The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el Districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i un altre surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Aquestes festes regala emocions amb Escape Room 2 de Joel Joan i Héctor Claramunt.
El Teatre Condal. El joc continua. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
La vols encertar amb el regal de Nadal i que no sigui un pal? Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any,
senyores i senyors,
torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'oblit és una part del cos que encara no has utilitzat. De Oferta les mans al paradís crema, de Pol Guasch.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tres minuts i dos quarts d'onze. Els tipus d'interès segueixen baixant. El Banc Central Europeu els ha retallat avui un quart de punt i els ha deixat, per tant, el 3%. Rafael de Ribot, benvingut.
Gràcies, Manel, bona nit.
El BCE ha seguit el guió previst i no s'ha arronsat, tot i el repunt de la inflació.
Sabem que a la reunió d'avui s'ha arribat a plantejar una rebaixa de mig punt, però finalment s'ha optat per una desescalada prudent de la política monetària. Potser això seria arronsar-se una miqueta en aquest escenari d'una inflació que ha repuntuat puntualment. Però la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde, defensa que els preus estan controlats.
No és encara la victòria contra la inflació, no encara missió complerta, però certament la inflació està realment encaminada per assolir el nostre objectiu del 2% a mitjà termini, i això ens ha donat el nivell de confiança per decidir la retallada.
La d'avui ha estat la quarta retallada dels tipus d'aquest any i la tendència seguirà, tot i que no s'ha especificat a quin ritme, amb l'objectiu de reactivar una economia europea estancada, sobretot en referim a les dues grans potències, Alemanya i França, immerses també en una crisi política. De fet, el BCE ha empitjorat les perspectives de creixement de l'eurozona, que més podria veure's afectada pels aranzels a les importacions que ha anunciat que imposarà Donald Trump.
Sempre que hi ha una rebaixa dels tipus d'interès, expliquem que és una bona notícia, en principi, per als que tenen una hipoteca variable, i els que tinguin un préstec hipotecari amb l'índex IRPH han rebut una altra bona notícia provinent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui.
Doncs sí, perquè la justícia europea obre la porta, de moment obre la porta, a la nul·litat de préstecs hipotecaris amb aquest índex, l'IRPH, si es demostra que no s'ha rebut prou informació o si no s'ha aplicat un diferencial negatiu. Això és l'índex IRPH menys un percentatge, com va plantejar en el seu moment el Banc d'Espanya, perquè estava més alt que els tipus d'interès mitjà. L'expresidenta de la secció de Dret del Consum del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Paz Cano, demana cautela als afectats perquè cal veure què farà el Tribunal Suprem espanyol.
Perquè una cosa és el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i una altra cosa és
Què dirà el Tribunal Suprem? El Tribunal Suprem, lamentablement, des del meu punt de vista, està fent encajes de bolillos una mica per donar la superació dels controls de transferència i d'abusivitat a aquest tipus d'operacions.
No són la majoria d'hipoteques, Manel, però al tanto, perquè afecta molta gent. Es calcula que a Espanya hi ha 1 milió d'hipotecats referenciats a aquest índex.
Doncs sí, déu-n'hi-do, 1 milió. Gràcies, Rafael.
I aquest Nadal, el peix i el marisc es pagarà un 20% més car. El raïm, un dels altres productes estrella d'aquestes festes, també s'encareix. Són les previsions que fan els majoristes de Mercabarna, que aquest any preveuen distribuir unes 100.000 tones de producte fresc, un volum similar a la campanya passada al Prat de Llobregat, David Àngela.
Els majoristes de Mercabarna calculen que vendran 6.500 tones de peix i marisc, el 70% fresc i la resta congelat. Àngel Mañez és el president del Gremi de Majoristes de Peix de Mercabarna.
El que més ha pujat últimament és el rap i el lluç. També tenim molts productes que han baixat. O sigui, tens productes de marisc, tens el gallet, tens les galeres, tens els llagostins i productes congelats que estan molt bé de preu i alguns han baixat moltíscim. La boca ha baixat un 50%, l'escamberlà un 7%, el llamantol un 7%. Per tant, hi ha productes que si no els trobem frescos, congelats són molt bons i la cuicultura, gràcies a Déu, està mantenint els seus preus i té molt bona relació qualitat-preu i a preus molt assequibles.
El sector de la fruita i les hortalisses preveu distribuir unes 90.000 tones de producte fresc amb preus lleugerament a la baixa. La taronja, per exemple, baixa un 10%. També baixen la mandarina i la cirera d'importació, però en canvi el raïm ja fa mesos que s'ha encarit. Pere Prats és el president d'aquest gremi de Mercabarna.
Venim de preus ja molt alts de tota la campanya, d'acord? Amb molt poca oferta, tant amb oferta espanyola, oferta italiana, i aquesta oferta sempre es complementa almenys el Nadal amb producte que ve de Perú. I aquests anys s'han retassat les entrades de producte de Perú i els preus estan sent alts.
Des de Mercabarna també es vendran 2.000 tones de carn a preus similars i es preveu que les vendes de viram creixin al voltant del 10% i que se'n distribueixin 150 tones.
I el sector porcí estan contents, el porcí català, perquè tanca aquest 2024 amb preus molt bons. Els beneficis han animat els ramaders de l'estat espanyol a produir més, fet que podria contribuir que l'any que ve baixin els preus entre un 5% i un 8%. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Els productors han guanyat aquest any de mitjana uns 40 euros per porc, uns beneficis similars als de l'any passat. El balanç positiu dels preus el fan tant la indústria com els productors. Sentim Juan Pedro Florido, director d'operacions del Pozo, i Rosent Saltiveri, d'Uni de Pagesos.
Ha ido muy bien. Yo creo que ha sido uno de los años históricos en el precio.
Els tancaments com a productors serà positius. Un mercat d'oferta i demanda pues, fa que els preus es mantinguin alts, no? I en quant als costos de producció han anat clarament a la baixa.
I les previsions per l'any que ve indiquen un lleuger descens del preu. Els tornem a sentir.
El descenso de precio va a ser por las fluctuaciones del mercado, por toda la legislación que se está poniendo en marcha y va a ser también que la sanidad está mejorando y como consecuencia la productividad es mayor.
Va bé, pues... produïm més, no? Llavors, doncs, hi ha més oferta.
De moment, l'acord de la Unió Europea amb Mercosur no afectarà els preus perquè cal veure quan i com entra en vigor la supressió d'aranzels entre aquests dos mercats.
I a Girona han aprovat la declaració per reclamar que la xarxa elèctrica sigui pública. S'hi han adherit un centenar de municipis de tot Catalunya. Volen posar fi a l'oligopoli de les grans empreses i poder decidir sobre el model energètic. Girona, Núria Paraire.
La declaració de Girona critica la influència de les grans energètiques en la legislació i remarca que altres països europeus, com França, Portugal o Irlanda, tenen la xarxa elèctrica de titularitat pública. Es reclama que aquí també ho sigui i mentre això no arriba, perquè calen canvis legislatius, aposten per petits avenços. Per exemple, que els ajuntaments puguin tenir dades de la xarxa del seu municipi per poder prendre decisions. Ens ho ha explicat la presidenta de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, Patricia Reche.
El que tenim ara és un, no, és en aquest oligopoli, aquests lobbies que tenen el poder absolut d'aquesta energia, d'aquesta xarxa, i creiem que hem de formar part, els agents que també consumim, que gestionem i sobretot que hem de poder decidir per poder planificar i per poder fer demandes i exigir també, no?
També reclamen que l'empresa pública catalana l'energètica esdevingui un agent amb més pes perquè els municipis s'hi puguin connectar. Actualment, a tot Catalunya hi ha 12 poblacions petites que tenen la xarxa elèctrica de distribució distribució municipalitzada, però per raons històriques.
Doncs aquest tema el recuperarem a partir de les 11, perquè tindrem aquí al Catalunya Nit precisament a Santi Martínez, que és el president de l'Energètica, i també a Pep Sales, enginyer i doctor en transició energètica. Parlarem d'aquesta declaració de Girona, però també d'altres qüestions, com una de tan bàsica com és a llegir bé la factura que ens arriba quan paguem la llum.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Hi ha quedat desmantellat un grup criminal internacional que es dedicava al narcotràfic i al blanqueig de capital i que operava des de Catalunya. D'origen asiàtic, el grup tenia capacitat per moure setmanalment fins a 1 milió d'euros. És l'entramat de més dimensió, investigat mai pels Mossos d'Esquadra, relacionat amb la marihuana. Marta Xidó, bona nit.
Bona nit.
Com funcionava aquest grup?
La Vicenta estava a Sabadell, en una zona comercial també de Badalona, on disposaven de negocis i naus industrials des d'on operaven. Feien les entregues de diners a canvi d'una comissió d'entre el 3 i el 5%. A banda de diners en metàl·lic, una altra via eren les criptomonedes. Des del 2021 van arribar a gestionar, atenció, 30 milions en divises digitals. La quantitat de diners que movien era tan gran que tenien 3 sistemes per gestionar l'efectiu. El més important, un sistema de compensació anomenat Hawala o Feixen. L'explica el cap de l'àrea central de delictes econòmics, el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, José Ángel Merino.
Sí que treballaven en connivencia amb altres delegacions ubicades en altres països i a partir d'aquí es produïa una compensació de diners. És a dir, dintre d'aquestes delegacions podien dir que tenen reservoris de diners i a partir d'aquí és on es produeix la compensació i no cal que els diners viatgin físicament, sinó que els diners són compensats dintre del propi país.
A més, utilitzaven cotxes d'alta gamma per transportar els diners en efectiu, vehicles modificats estructuralment per incorporar dobles fons per transportar substàncies o diners en metàl·lic d'amagat i que costaven molt de localitzar en controls rutinaris dels Mossos. El grup utilitzava sistemes de comunicació molt difícils de rastrejar. Dels 25 detinguts durant l'operació, 7 ja han ingressat a la presó per blanqueig de capitals, delictes contra la salut pública, organització criminal i tinença d'armes.
I la policia ha desmantellat també una xarxa criminal que havia estafat més de 10.000 persones i havia aconseguit més de 3 milions d'euros. Operaven des del Perú, es feien passar per entitats bancàries i aconseguien dades personals de les víctimes.
A través d'una trucada alertaven els seus suposats clients que se'ls havia cobrat un càrrec fraudulent i que els havien bloquejat el compte. Aleshores, els demanaven un codi que rebien al mòbil. Amb aquest codi avisaven els membres de la xarxa que eren a Espanya que obtenien accés a treure diners de caixers. Aquests es quedaven entre el 20 i el 30% dels diners i la resta es transferien a l'organització al Perú. Hi ha 83 persones detingudes al Perú i també s'ha fet detencions a diverses ciutats de l'Estat, com Madrid, Barcelona, Vigo, Mallorca i Salamanca.
Les peticions d'eutanàsia van créixer un 25% l'any passat a Catalunya, la comunitat autònoma on n'hi va haver més. Sergi Molero.
Sí, segons un informe del Ministeri de Sanitat, l'any passat a casa nostra es van registrar 219 sol·licituds, que és un 30% de les de tot l'Estat. De totes les peticions, a Catalunya se'n van realitzar el 43%. En el conjunt de l'Estat, les peticions de mort assistida també van créixer pràcticament un 25%. En aquest cas, se'n van realitzar el 44%. El percentatge de persones que van canviar d'opinió va ser només del 3%. La majoria van demanar l'eutanàsia perquè tenien càncer o malalties neurològiques greus i sense cura. Des que van demanar morir dignament fins que ho van poder fer, van passar de mitjana 67 dies.
El Festival Temporada Alta de Girona i Sal enceta nova etapa després del pas al costat que ha fet el seu director artístic i ànima des dels seus inicis, Salvador Sunyer. Sunyer plega després de tancar l'edició més exitosa de la història d'aquesta mostra. Girona, Clara Jordan.
Un festival que va començar l'any 1992 amb 4 espectacles i que s'ha convertit en 3 dècades en un referent que ja marca l'inici de la temporada teatral a Barcelona, però que també és referent a nivell internacional. El relleu l'agafarà el fins ara director adjunt Narcís Puig. Pot haver-hi canvis, però les línies bàsiques no es tocaran, com garantia el mateix Sunyer.
Ha de ser un festival nacional, un festival que aporti a Catalunya activitat,
que ajudi que les arts d'aquí surtin a fora, que això és, em sembla que també és important, i que dongui cos a l'escena catalana portant coses de fora.
Un Sunyer que no plegarà tampoc del tot.
Us traureu de sobre aquest pesat, em retiro no del tot, jo faré el que en diuen rejubilació activa i, per tant, continuaré fent coses, ajudant amb el que pugui dins de Vitó.
La 33a edició s'ha tancat amb 110 espectacles, gairebé la meitat dels quals estrenes, 60.000 entrades venudes i rècord d'ingressos de taquilla.
Si aquesta música us posa tristos, no hi ha motiu. No hi ha cap motiu perquè Solsona tornarà a tenir cinema després de gairebé 5 anys. La mítica sala a París tornarà a obrir les portes gràcies a una iniciativa ciutadana i funcionarà amb voluntaris. Lleida, Júlia Albacar.
La sala va baixar la persiana l'any 2020 per la pandèmia i no va reobrir. Ara la col·laboració entre l'Ajuntament i una entitat ciutadana creada per impulsar la reobertura d'aquesta sala permetrà recuperar les projeccions. El cinema necessita 9.000 espectadors anuals per ser viable i de moment funcionarà amb voluntaris. Martí Abella és el president de l'entitat.
Voluntariat que es pugui anar repartint l'obertura durant tot l'any del cine en el seu format de cine comercial i seguint la línia de l'última etapa en la que els ciutadans de Solsona podien tenir pel·lícules d'estrena rigorosa.
El Cine París el va obrir Fidel Codina, un veí del poble, l'any 1964. Sentim el seu fill Josep.
Sempre m'explicava que ell no havia anat gaire al cinema perquè era de pagès i va somiar que tenia que fer un cine. I, bueno, aquí està el que va fer.
En aquell moment, a Solsona hi havia dos cinemes més, però ara, un cop torni a obrir, el Cinema París serà l'única sala de la ciutat i de la comarca. La previsió és que la reobertura sigui durant el primer trimestre de l'any vinent.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada ens visita la nostra biòloga, l'Anna Ramon.
Catalunya nit.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Busques plans nous per als caps de setmana?
Al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi trobaràs activitats diferents cada dissabte i diumenge.
Tallers de creació, teatre, sessions de DJs, visites per descobrir les històries de les obres d'art, espais familiars i molt més.
Tota la informació a capdesetmanamanac.cat.
Cap de setmana, cap al Manac.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quios per només 5,95 euros.
Nights in white satin.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
L'Esport Català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ens anem acostant al Nadal. Ja estem envoltats de tot de senyals que ens indiquen que això s'acosta. I com que tinc l'Anna Ramon aquí al costat, benvinguda, Anna.
Bona nit, Manel.
Ho portarem avui cap al Nadal i, com sempre, el punt de partida és la natura. Aleshores, sense natura, entenc jo que no podríem entendre el Nadal, tal com està muntat.
Exacte. Sí, sí, aquesta pregunta ja, Manel, me l'esperava, perquè per Sant Jordi em vas preguntar si sense natura hi hauria literatura.
Exacte.
I ara jo sabia que em trauries aquest tema. Si sense natura hi hauria el Nadal, això, no? Tal com el coneixem.
Segur que no.
Correcte, doncs, evidentment, la resposta és que no. Sense natura no hi hauria el nostre Nadal. I tinc alguns arguments, no?, per lligar-te a doncs, totes aquestes costums que tenim i com doncs, ens nutrim d'aquesta natura per fer-los possibles i viure'ls, sobretot amb els colors que l'estem visquent.
Els colors?
Sí.
Vale, els colors del Nadal són verd i vermell, no?, hauríem de dir.
Correcte, són el verd i el vermell. La gent es pensa que això té una... Bueno, jo ho he sentit a dir, que si és que el Pare Noel, que primer era verd...
Sí,
que després,
la Coca-Cola el va portar en vermell, no?
Val, doncs jo us convido a que sortiu a la natura, que aneu als nostres estimats boscos mediterranis i mireu quines plantes tenen fruit. Potser heu de caminar una mica, no són plantes molt abundants, però sortiu al bosc i mireu. Ja veureu que hi haurà dos colors que seran els que veureu, i són el verd i el vermell.
Clar.
Per què? Doncs perquè hi tenim dues espècies concretes pròpies nostres, que són el galzeran i el boix grèvol, que produeixen el seu fruit a l'hivern. Per tant, i és un fruit vermell. Mm-hmm. És a l'època en què tenim aquest fruit, són unes boletes vermelles que tots coneixem i que ens ajuden doncs, a decorar o a tenir aquest imaginari nadalenc.
Oh, tots coneixem, tot coneixem. Si digués, distingiu-me les boletes vermelles del galzeran de les del
boix grèvol.
Ja tindria un primer problema. A veure, fem-ne retrat robot aquí.
Vinga, va, comencem pel boix grèvol.
Això mateix.
Vinga, aquest té, és un arbust, val, que pot arribar a ser bastant gran, tipus, no et diré arbre, però d'una alçada com una persona. Té unes fulles punxegudes, sí, i molt brillants. Brillant i color fosc. I fa aquestes vermelles, boletes vermelles, que en el seu cas diria que són bastant fosques, potser, per diferenciar-les una mica del galzeran. És un arbret o un arbust que té molt, molt, molt valor ecològic perquè l'hivern és la base alimentària i el refugi de moltes espècies de fauna salvatge. Clar, quins... on van a buscar el fruit, no?, sí, a l'hivern, sí, sí, aquestes espècies, doncs, per sort, elles que fan el fruit a l'hivern. Recordar que és una espècie protegida a Catalunya, i, per tant, no es pot collir al bosc si en trobem. La mirem, però no la toquem. Es pot... n'hi ha de comercialitzades, perquè les propaguen la planta, diguéssim, en un planter, i també, doncs, gent que comercialitza branques procedent d'altres territoris on és doncs més comuna, diguéssim.
Clar, que
però la d'aquí, el boix grèvol d'aquí català, no es pot tocar.
Per tant, l'admirem, el deixem a lloc i ja està. I el Galzeran?
Vinga, va, el Galzeran és molt màgic, és meravellós i té un secret. Val? Per mirar-lo, o sigui, per entendre una mica, per trobar aquest secret, el que hem de fer és veure els seus fruits i fixar-nos que estan reposant a sobre d'una fulla. I dius, quines fruites surten de les fulles?
Sí.
Perquè d'això tampoc potser no en sabem tots, però jo crec que tots més o menys entenem que una fruita no penja d'una fulla, penja d'un pecíol, no? D'una branqueta. Doncs aquí el truc que té el Galzeran és que té unes tiges, té dos tipus de tija, però una és engruixida i el que fa la tija és fer com una fulla, una forma d'una fulla. Si ho miréssim amb una lupa, veuríem que d'aquesta tija barra fulla sí que surt un petit pecíol i allà hi ha el fruit. Però
o sigui
a la vista
amagat,
semblen fulles i en realitat el que són són tiges. El nom del fruit ja ens dona pistes del tema d'avui, també. Perquè no sé si t'hi has fixat, però hi ha llocs de Catalunya que li diuen les cireretes de Betlem, aquests fruits.
Ah, sí?
Sí,
clar.
Ho he estat buscant.
I pel Betlem, és a dir...
Jo diria que sí.
Relacionat amb Nadal o el lloc d'origen...
No
o...
estudio això, que és una ciència que m'interessa molt,
sí,
però
sí.
Segur que alguna cosa té a veure.
Segur. Potser és que són de Betlem, o sigui que allà també se'n fan. Vés a saber.
No ho sabem. Això m'hauria de portar aquí més treballat. El
no
que sí
res.
Sé és que el nom Galzeran és un nom àrab i que quan vas allà i parlen d'aquesta planta, li diuen així. O sigui que potser el que tu estàs dient, que per allà n'hi hauria, podria ser. El Galzeran també s'ha fet servir molt tant per fer, com es diu, adornos en català?
Els
no
guarniments.
Els guarniments de Nadal.
Sí.
Com per remeis, no? Per medicaments. I llavors estem parlant d'una espècie que també està protegida, que també l'ha dut a l'extinció fins i tot a països com Turquia, i que, per tant, si anem al bosc, el mirem, però no el toquem.
Com el boix grèvol,
sí.
Això igual. Val, després tenim ponsèties, però aquestes no les trobaríem al bosc, no? Entenc?
No, correcte.
Això...
Jardineria.
Més aviat a botigues.
Sí.
I l'altre clàssic seria el vesc.
Ai, sí, el vesc, quina planta, eh?
Sí.
Aquesta també la posem al calaixet de les plantes màgiques.
Sí, però ja canvia de color, això.
Sí, aquí ja ens sortim, és veritat. No hem mencionat el blanc, que és obvi, perquè el blanc amb la neu i tot plegat...
També és color nadalenc,
també és
exacte.
Color
és veritat, eh? Ara, recapitulant, diria que colors de Nadal li posaria el blanc també,
sí.
Vermell, verd i blanc, sí.
Correcte, doncs el vesc, tots el recordarem perquè, bueno, tots aquells com jo us heu llegit els Astèrix i l'Obèlix, el vesc era la planta que feia servir el Panoràmix, que recollia amb la falç d'or, que això no s'ha inventat Uderzo, sinó que això és, es veu que és mitològic, es creia als druides, doncs que el vesc era una planta amb grans propietats i que s'havia de tallar amb una falç d'or per poder obtenir doncs, aquests beneficis. No? En aquest cas, el Panoràmix doncs, feia una poció i feia els gals irreductibles. Es pensa que el vesc porta fertilitat, així en general, perquè diuen que com que sempre és verd, doncs que és un símbol de fertilitat. També que ajuda a les relacions amoroses, que t'acompanya, no? Et porta sort en això.
Ja n'estem venent molt, amb les dues coses que
veus?
Has dit, ja la gent està ja encarregant, eh?
Sí, en aquest cas ho vinculen a que el fruit és enganxós, llavors, no sé, aquest vincle amb que tens ganes d'enganxar-te amb algú, i de bona sort, perquè no és fàcil trobar vesc. El vesc és una planta que no creix a terra, per tant que per trobar vesc has d'anar mirant a dalt dels arbres perquè és on ella creix, és hemiparàsita, i el que fa és viure a sobre d'altres arbres. Viu a sobre d'arbres caducifolis, però també d'alguns pins. I què vol dir que sigui hemiparàsita? Doncs vol dir que xucla la saba d'aquests arbres, per això no cal que estigui a terra, no cal que tingui arrels, però també fa la fotosíntesi, fa una mica les dues coses.
Ostres, i com s'ho fa per anar per allà dalt? És a dir, perquè això la fa diferent de les altres que hem comentat, on està el truc per pujar dalt de l'arbre?
Sí, és una molt bona pregunta. De fet, al CREAF això també ens ho hem preguntat, i porto un tall perquè ens ho explica molt bé en Galdric Musoll, que és biòleg del meu equip, que ho ha estat, li ha estat donant voltes.
Va, Galdric.
Doncs gràcies als ocells. I és que les llavors del vesc tenen una substància enganxosa que fa que, quan els ocells caguen, es queden enganxades a les branques d'aquests arbres. Tan bon punt germina, les primeres tiges entren a dintre les branques de l'arbre hoste i comencen a xuclar-li la saba.
O sigui que és amb la participació dels ocells, eh?
Sí, és una planta vampir. Què et sembla?
Molt interessant. Sí, sí, ho té una mica tot, eh? Hem començat amb l'amor i tal, però ara ja estem que vampiritza, xuclada... és la típica història d'amor que comences molt apassionat i després veus que és tòxica. Aquesta és tòxica.
Sí.
Molt bé. Molt interessant. O sigui, tenim moltes coses per admirar, però difícils de tocar, o perquè estan protegides o situades molt amunt.
Sí, correcte.
També és bonic, això. La setmana que ve més.
Vinga, adéu, Manel.
Doncs ni que féssim ara antena continuada de Catalunya Nit fins al dia de Nadal, no sé si podríem explicar totes les coses que passen en un sol dia. El que és evident és que en les dues hores que dura el Catalunya Nit sempre ens queden notícies a fora i això ens agrada explicar-ho clarament perquè la nostra feina és una tria. I avui, per exemple, Natàlia Ramon, què no m'ha explicat el Catalunya Nit?
Doncs avui una queixa una mica estrafolària, la veritat. Un home de Birmingham, Anglaterra, es va comprar una barreta de les famoses xocolates Mars. Saps, aquelles barretes, les xocolatines? Sí. I quan la va destapar, resulta que la barreta estava ben llisa, sense el solc aquell típic que,
que
tenen aquestes...
quadradets o rajoles o el que sigui, sí.
Doncs això no hi era, era tota llisa, tota la cara superior, ben llisa. La qüestió és que aquest home va quedar tan sorprès, mai havia vist una barreta Mars així tota lliseta, i va escriure un correu electrònic a la companyia Mars, a la Gran Bretanya, molt encuriosit per saber com podia ser que hagués sortit aquella barreta que ell deia imperfecta.
Sí.
També ho va publicar en fotografia inclosa a les xarxes socials. Hi va haver milers de persones encuriosides, fins i tot algunes donaven explicacions tècniques, allò que passa a les xarxes,
sí, sí, sí.
Que tothom,
hi ha
sap,
algú que
tothom sap de tot.
Sí.
Doncs algunes explicacions tècniques del que podria haver passat. En fi, cada renou per la barreta de xocolata va ser espectacular. I la sorpresa ha estat que la companyia ha respost.
Sí,
ha donat una explicació.
Ha donat una explicació i què diuen?
Doncs han dit que, efectivament, la barreta que va comprar el senyor Seeger havia sortit de la cadena. És a dir, jo m'ho he imaginat, ells diuen...
A mig
que...
recorregut es va desviar.
Es veu que sí, que es va desviar, però
bueno... Mira, jo tiro cap aquí.
Exacte, però que va acabar, perquè va acabar embolicada, sí, però potser va passar per un raconet
algú,
on no es marca.
Algú la va tirar una mica més enllà,
sí,
amb els quadradets, i aquí l'empaqueteu, eh?
Això mateix, va sortir de la cadena, li han dit, i per comparar pensar la seva curiositat, sí, i per compensar que havia menjat una barreta en Mars que no estava perfecta, li van enviar un val de 2 lliures.
I
2 lliures.
2 lliures, home.
És poquet.
Poc, sí.
Però li han donat per 2 barretes Mars.
2 barretes Mars. Home, jo que veia, primer, un senyor molt conscienciat, això s'ha de dir, crec que li han pagat molt
barat
tot,
sí,
aquest,
sí,
esforç,
sí,
i tota,
sí,
la polèmica generada. En fi, hem resolt el misteri de les barretes Mars.
Això mateix.
Ara hem de resoldre el misteri del temps que ens farà demà. Si no el veig més de 24 hores, el trobo a faltar, eh? Bona nit, Gemma Puig. I a la Gemma
bona
també,
nit.
Clar, la Gemma també. Bona nit, a veure...
Bona nit.
Avui ho has posat fàcil, eh?
Sí. A més, aprofitat, és una cançó de la Marató del 2008,
ah,
eh?
Veus, aquí...
Aquest diumenge...
És veritat, sí.
Tenim la Marató, doncs...
Sí, els dos hi estem involucrats,
això
eh?
Això mateix.
Senyores i senyors, la Marató de TV3 diumenge amb Gemma Puig i Manel Elias i molta altra gent. I molta altra gent, sí, sí. Molt bé, i dius que tornarem a tenir sol o què?
Sí, mira, doncs demà ara està plovent i continuarà plovent encara aquesta nit matinada i ben bé fins demà a primera hora encara pot ploure una mica, però sí, demà surt el sol i això és el que passarà, que les clarianes aniran guanyant terreny, al matí encara amb alguns núvols, algunes boires cap a comarques interiors, però a la tarda s'imposarà el sol no a tot arreu, però gairebé. Quedaran alguns núvols cap a punts de la Catalunya central, però farà força sol, i això també farà que després de 2 dies que portem ahir amb molts núvols, avui, déu-n'hi-do la pluja, doncs tindrem unes temperatures una miqueta més amunt. Per tant, demà remuntarà una mica el termòmetre al migdia.
Doncs demà sol, i tots aquells que facin anys demà, a gaudir-ho, perquè ho fareu sota el sol.
Moltes gràcies, Manel.
Felicitats, Gemma Puig. Avançades. Gràcies. Bona nit.
Molt bé. Bona nit.
Ja surt el sol i penso, quina sort.